Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Carta dominical de Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
Déu vos guard. Harmonitzar l'antic i el nou, dos. Continuem amb la reflexió iniciada el passat 8 d'octubre sobre l'antic i el nou en aquest primer trimestre d'un nou curs pastoral i just als inicis d'una nova visita pastoral general. Acabava la reflexió amb el final del capítol 13 de Sant Mateu, que recapitula i presenta la perspectiva de tot el capítol. Ho heu entès tot això? Ells li responen sí. Ell els diu, mireu, doncs, els mestres de la llei, que es fan deixebles del regne, del cel, són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre joies modernes i antigues. Totes les persones amb responsabilitat pastoral en l'Església estan al servei de la comunitat com un pare de família sol·lícit que té cura d'aquells que li han estat encomanats, que els dona allò que necessiten, tal com ho necessiten i quan ho necessiten, que treu l'antic i el nou de l'arca del tresor. D'una banda, allò que és nou, que sol ser més actual i que crida més l'atenció, que respon als reptes que es van presentant. Però també allò antic, allò que manté la seva validesa, allò de tota la vida, el que està contrastat, el que està transmès i ha superat el desgast del temps. En el nostre cas, l'antic i el nou s'han d'integrar precisament des d'una hermenèutica i una praxi de continuïtat. M'agradaria aplicar aquest principi a la nostra missió evangelitzadora de la infància, l'adolescència i la joventut, des de la continuïtat després de la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. Des dels inicis de la nostra jove diòcesi hem anat insistint en la importància de la continuïtat a partir dels sagraments de la iniciació. El pla pastoral vigent, titulat La Bona Nova del Servei, contempla en les accions que s'han de realitzar aquest curs 2017-2018 la de propiciar la coordinació entre la catequesi de postcomunió i els moviments infantils. A totes les parròquies s'ha d'oferir un camí, una possibilitat de continuïtat a la comunió i la confirmació, un camí de formació i de vivència de la fe cristiana. Per això hi ha els moviments infantils i juvenils de l'Església i també les iniciatives que es poden desenvolupar segons les peculiaritats de cada lloc. Sempre que en reunions diocesanes se m'ha preguntat sobre quina és la prioritat en aquest tema, he respost que beneïa i recolzava totes les realitats existents i que per als llocs on no hi ha cap realitat implantada es podia crear un moviment diocesà per la postcomunió. En resum, es tracta de treure l'antic i el nou de l'arca de la casa, buscant no els gustos personals, sinó l'eficàcia pastoral més gran. Buscant la unitat, la complementarietat, l'enriquiment mutu des dels diferents carismes. En els llocs on hi ha implantades realitats com el MECEC, els esplais, el MIJAC, l'escoltisme d'inspiració cristiana, o allà on convingui implantar-les, endavant, i el mateix als llocs on funciona la continuïtat a través de Cateclub, Catecolla o Lifetin, sempre s'ha de considerar la possibilitat d'un moviment diocesà d'infants, un moviment general, com també tenim el de joves. Amb els joves apliquem el mateix criteri. No es tracta de provar totes les realitats antigues i totes les noves, que són moltes, i només intentar-ho ens portaria a la dispersió. En canvi, sempre és bo que hi hagi una certa varietat i complementarietat en una diòcesi que s'acosta al 1.300.000 habitants. El que ha de quedar clar és que a totes les parròquies s'ha d'oferir un camí, un instrument de continuïtat després de la primera comunió i de la confirmació. Que tingueu un bon diumenge.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Molt bona nit, benvinguts una setmana més a Modus Vivendi. Intentarem ser un remans, un espai en el que la pau interior i una mica de perspectiva ens ajudi a desconnectar de la intensitat dels dies que estem vivint. L'equip de producció i realització de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell ha fet possible aquest programa. Els parla en nom d'ells Cristina Orduña, i agraïm als companys de Ràdio Estel a través de les ones de la qual arribem a les teves, a les seves oïdes. Avui parlarem de les emocions, però de les emocions com el que dona sentit a la nostra vida, aquest paradigma de la revolució humanista, que ens aboca a una mena de becatejament constant, no? A una mena de sotrac permanent a les nostres vides, que a vegades és difícil, sumament difícil de controlar. Els autors moderns, entre ells Yuval Noah, que el pacte modern ens ofereix avui poder. Ens l'ofereix a condició de que renunciem a la nostra creença d'un gran pla còsmic que dona sentit a la vida, el pla còsmic que abonen les religions, no? Però quan examinem detingudament el pacte, trobem una ingeniosa clàusula d'excepció. Si d'alguna manera els humans aconseguim trobar sentit sense derivar-lo d'un gran plan còsmic, això no es considera un incompliment de contracte, perquè és possible mantenir l'ordre sense sentit a través d'una clàusula, i és l'emoció. L'antídot contra una existència sense sentit, diu Yuval Noah, i sense llei, el proporciona l'humanisme. L'humanisme és una fórmula revolucionària que va conquerir el món ara fa uns segles i que actualment és el que controla, domina les nostres vides. Anem a investigar això una miqueta més, si us sembla, perquè, efectivament, l'humanisme posa en el centre l'home, no? I espera que aquesta humanitat desenvolupi el paper que Déu ha desenvolupat en el cristianisme i en l'islamisme i altres religions, i en el que les lleis de la natura formen part d'un tot, no? Tradicionalment, aquest pla ens donava sentit, ens dona sentit a moltes persones que ens sentim implicats, no?, imbuïts d'aquest sentit profund. Però l'humanisme explica que l'humà ha d'extreure de les seves experiències internes no només el sentit de la seva pròpia vida, sinó també el sentit de l'univers sencer. I això ens posa en el punt interessant i important, i és el d'imaginar que els nostres sentits, els nostres sentiments, sobretot, donen aquesta clau de volta per oferir sentit només a la nostra vida privada, sinó també als processos polítics i socials. Avui estem aquí. Quan nosaltres decidim què ha de passar en un país, quina política exterior s'ha d'adoptar, qui l'ha de manar aquest país, quines passes econòmiques s'han de donar, no busquem respostes a les escriptures, sinó que més aviat celebrem les institucions democràtiques i preguntem a les persones què en pensen. Creiem, doncs, en una societat democràtica com la en les que vivim occidentalment, aparentment, creiem que els votants són els que millor saben el que els convé. Yuval Noah fa una gran lectura d'això i ens explica moltes coses, ens posa l'ham de la reflexió, perquè la situació ens posa una mica en el cul de sac, no? Perquè les nostres percepcions, les nostres decisions, moltes vegades estan dominades per les emocions. I les emocions, com descobrirem avui amb el Francesc Torralba, doctor en teologia, col·laborador d'aquest programa, que li agraïm moltíssim que hagi participat aquesta vegada i que ens hagi permès estar una estona al seu despatx parlant amb ell, descobrirem que les emocions són fàcilment manipulables, tan manipulables com són moltes altres coses. Convindreu amb mi que aquesta cançó llunyana ja una mica en el temps, però que segur que recordeu molts de John Secada Amandolo, és la història d'una traïció. Les traïcions, les declaracions, les sensacions més importants, l'amor més profund, la ira, totes aquestes emocions, aquestes situacions que ens provoquen i ens posen en un cul de sac, són les que ens fan sentir vius, però alhora potser també ens fan extremadament fràgils. I això és el que volíem descobrir amb el doctor Torralba. Sens dubte, la dramatització ens fa sentir vius, però molt probablement ens fa sentir fràgils. I això li hem demanat al doctor Torralba, i això és el que ens ha contestat. Què és el que ens converteix en persones fràgils?
D'una banda, ho som pel sol fet de ser persones. Hi ha una fragilitat que en diem ontològica, que lliga a l'ésser de la persona. Som éssers necessitats, som éssers mancats, som éssers que constantment tenim desitjos, que a més som precaris, i per tant la fragilitat, diguem-ne, és constitutiva de l'ésser humà. És el vas de terrissa, la imatge que utilitza la Bíblia per referir-se a la condició humana. Però després hi ha actituds, després hi ha formes de viure, hi ha pensaments que ens fan més fràgils encara. És a dir, un pot fer-se encara més fràgil, depèn de com visqui, i per tant més exposar-se al trencament i més exposar-se a la ferida. Exemple molt clar d'això, no? Doncs una persona que tingui una forma de conducció molt temerària és més fràgil que una altra, i a més pot fer més fràgil als altres, no? O una persona que no pensi abans d'actuar es fa més fràgil. Per què? Perquè senzillament pot fer una acció o pot fer un consum que el trenqui, no? Per tant, nosaltres som fràgils, però a vegades vivim de maneres que encara esdevenim més fràgils. Per això jo crec que la maduresa té molt a veure, primer, amb la consciència de la fragilitat i després amb la capacitat d'anar trobant recursos per respondre a aquesta fragilitat, encara que sigui provisionalment. En canvi, la immaduresa és el que es creu que és Déu, i el que es creu que no li passarà res, i el que es creu que a ell no li passarà res, que ell no caurà, que ell no s'equivocarà, que ell no malaltirà, que ell no es morirà. La maduresa consisteix en adonar-se que ets fràgil, i que no ho pots tot, i que necessites dels altres, i que t'has de cuidar, i que no pots seguir el ritme del jove o el ritme que segueix una màquina. I això és maduresa. Per tant, la vida madura, en definitiva, jo crec que és una vida de reconeixement de la fragilitat i fins i tot d'instal·lació en aquesta fragilitat, sense ànim de dissimular-la ni tampoc de menystenir-la.
Hi ha una sensació de que quan un és apassionat i, per tant, les sensacions són més fortes, més intenses, viu més i és com més fort. Però probablement des de la perspectiva que vostè ara enceta, això és completament el contrari, no? Mm. Quan més ens deixem portar per les emocions, menys estem en l'equilibri, no? Més fàcil és que ens facin treure de polleguera, que perdem l'objectiu al que ens havíem consagrat inicialment, no?
Absolutament d'acord, perquè és a dir, la passió pot ser molt forta en un moment donat, l'odi, la ira, l'amor, l'enamorament, molt forta, molt intensa, tan aguda fins i tot que descentri la persona i diem que surti fora de si, és a dir, ha sortit dels seus cabals, diem, ha sortit de mare, vol dir que aquella passió l'ha acabat governant i l'ha acabat dominant, s'ha convertit en una tirana d'aquell ésser, però això vol dir la fortalesa en un moment donat, no? Vol dir que aquella passió l'ha portat a fer un acte que no hagués fet si no hagués estat mogut per aquesta passió. Però, en canvi, el més difícil és justament, tenir domini sobre aquestes passions, tenir domini sobre aquestes emocions, i això és el que et fa més fort, curiosament, no? La capacitat, per exemple, de no respondre a la provocació. La no violència, o ahimsa, tal com la va desenvolupar teòrica i pràcticament Mahatma Gandhi, és un exercici de fortalesa espiritual molt, 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 molt excel·lent, no? Perquè vol dir aquest ésser humà s'ha anat entrenant per no respondre a la provocació violent, a la paraula insultant, al renec, a la provocació física, sinó que és capaç de persistir en el seu projecte sense respondre a aquest tipus de provocacions. Aquest és més fort que aquell que el que senzillament el punxen una mica ja salta, ja ha perdut la compostura, ja ha perdut el seu seny, ja ha perdut el seu camí. I aquest és el que viu més, generalment. Aquelles persones que ens sobreviuen i que ens sorprenen que, tot i tenir una vida tan complexa, on han passat guerres, postguerres, revolucions, doncs subsisteixen, és precisament perquè hi ha hagut molt entrenament interior en l'autodomini i molta capacitat de no respondre a la provocació i mantenir el seu propi projecte vital, fins i tot en contextos de gran precarietat. I són un exemple per a tots.
En el context que estem vivint a l'actualitat, les emocions són moneda de canvi, són molt importants, i a més hi ha un brou de cultiu de tot aquest marasme emocional que són les xarxes socials, no? Mm. Ens manipulen?
Per descomptat que som manipulats, i el drama és molt sovint sense saber-ho, perquè quan un és conscient doncs ja té un grau de desenvolupament, però molt sovint és manipulat per imatges que li presenten i altres que li amaguen, és manipulat per adjectius que posem en titulars i que no posem en altres llocs, és manipulat per allò que fem visible i allò que fem invisible, i això va alterant les nostres conductes, els nostres criteris i les nostres preses de decisions. Si un és capaç de donar-se de que és receptacle de tota una sèrie d'estímuls i que aquests estímuls obeixen a interessos a priorístics, llavors practica el que en dic un escepticisme metodològic. Vol dir, d'entrada, no me'n fio de cap. I, per tant, vaig a ser receptiu a tots i, al final, intentaré fer-me una composició del que passa. Però aquesta persona vol dir que ja posa una distància envers l'estímul que li rep, vol dir que el posa en qüestió, vol dir que identifica que obeeix a una font i a un interès del signe que sigui, ideològic, polític, i, per tant, és capaç de posar algun antídot al procés de manipulació. Però això és molt poc freqüent. Generalment, les masses ens movem especialment per missatges audiovisuals que activen les nostres emocions en contra de quelcom, a favor de quelcom, per desmuntar algú, per pontificar algú, i això són moviments espasmòdics, moviments irracionals, secs, que obeeixen, doncs, bàsicament, eslògans o imatges, no? La conseqüència final d'això és un cos desvertebrat. És un cos que es mou espasmòdicament, però que no obeeix les ordres del seu cap. I, per tant, que, en certa manera, és com un cos acèfal o un cos sense cap i sense vertebració. I això és perillosíssim en el cos social, perquè vol dir que qui controla aquests missatges i qui en té molts per donar, i, a més, arriben a totes les llars, a tots els mòbils, a totes les tabletes, doncs té a la seva mà el poble. Sabrà cap on anirà, cap on no anirà, el pot, en definitiva, governar i pot, fins i tot, anar-lo portant cap allà on mai hagués anat aquell poble.
Escoltàvem el doctor Torralba. Efectivament, estem en un moment de difícil gestió, no? I les emocions són aquest element que entra en joc i que ens pot arribar a moure de manera molt profunda. Anem a escoltar una peça, com ja sabeu que sóc una mica camp, doncs hem escoltat una peça que interpreta l'Ana Torroja, que es diu Deseos de coses impossibles.
Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos me hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
Era La oreja de Van Gogh, amb aquesta cançó que molts recordareu, ara que és una mica antiquada, però la veritat és que tampoc és tan, tan antiga. Certament que prendre una mica de perspectiva sobre el que vivim és sumament important, com ens deia Francesc Torralba. Jo fins i tot crec que podríem fer un altre element de reflexió en tot això que estem parlant, i és a través del recordatori d'una frase de William Owen Huldot, que ha estat un dels arquitectes del modern sistema educatiu, que va dir que l'objectiu de l'existència és una destil·lació de la més ampla experiència possible de la vida en saviesa. Jo crec que no està mal com a element de reflexió, i li afegirem un altre, si us sembla, no? Ell va dir també que només hi ha un cim a la vida: haver pres la mesura en sentiment de tot allò que és humà. Certament, les emocions són el punt d'inflexió en el que estem treballant, en el que estem pivotant. No ens transformem en una eina o una peça que entra i surt, utilitzable. Mirem d'analitzar la circumstància que estem vivint, sigui la que sigui, molt íntima, molt personal, molt oberta, molt compartida amb d'altres persones. La veritat és que, com diu el mestre Jedi, no ho intentis, fes-ho. I aquest és el darrer regal del programa, aquesta frase mítica de la pel·lícula El Imperio Contraataca, del mestre Jedi.
Tú siempre dices que no se puede. Nada oyes de lo que digo.
Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto es totalmente diferente.
No, no es diferente. Solo es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido.
Está bien, lo intentaré.
No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Era un regal per tots aquells que pensen que dominar les emocions és francament difícil i que potser no val la pena. Bé, aquest és un darrer regal. I per rematar, una de les cançons més maques del període 80-90, no? Avalon, de Roxy Music, intentant posar la nostra intenció, el nostre objectiu, en allò que és possible i que, més enllà d'intentar, hem d'aconseguir saber quin és el punt exacte en el que estem i col·locar-nos en el lloc que ens doni més pau interior.
When the samba takes you out of nowhere, when the background fades out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where.
Us deixem amb el regal de Roxy Music per acabar avui aquest modus vivendi. Us hem posat una de cal, una de sorra. Es pot, no es pot, ho hem de fer, no ho hem de fer. Jo crec que Francesc Torralba ens ha ajudat bastant a destriar quin ha de ser el camí per estar més còmodes amb nosaltres mateixos, tenir una consciència una mica més àmplia i descansar. Una abraçada molt cordial, que acabeu de passar un bon diumenge i una molt bona setmana. A reveure. Fins la setmana vinent. Us ha parlat Cristina Ordonya, en nom dels serveis d'aquesta casa, Ràdio Estel.